Vinga, va, 3 minuts que passen de les 10 del matí i encetem tertúlia al primer cafè de la caravana. Ho fem, de moment, amb Santi Sánchez. Ell és politòleg i periodista, ja ho sabeu. Santi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també amb l'advocat Ignacio Rigau. Ignacio, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanyarà d'aquí uns instants. És a punt d'arribar en aquesta emissora el conflictòleg Xavier Pastor. Abans, però, la Núria encetava a aquesta hora amb una malaurada notícia. I és que han detingut aquest matí un home per matar a ganivetades la seva exdona i la filla al districte madrileny de Carabanchel. L'home de 26 anys hauria matat presumptament l'exdona de 25 anys i la filla que els dos tenien en comú, de 5 anys. El crim, com dèiem, ha tingut lloc aquesta matinada de dilluns al domicili on vivien les dues víctimes, al districte madrileny de Carabanchel, i s'investiga com a un cas evident de violència masclista, tot plegat després d'aquest 25N a manifestacions arreu de l'Estat, un 25N marcat, com sempre, per l'erradicació, o l'intent d'erradicació d'aquest tipus de violència masclista, que no sé per on ha passat la solució d'un tema tan greu com aquest. Ignacio.
Hola, bon dia. Doncs hi ha una xifra que a mi sempre em sorprèn, i és que a Espanya, des que es fan estudis, que és des de que es va aprovar a principis d'aquest segle, perdó, la llei de violència de gènere, la xifra d'assassinats masclistes, si li vam dir així, és estable, és força estable. Hi ha pics de 70 assassinats l'any, hi ha baix de 50 assassinats l'any, però és força estable. I és una cosa que no em deixa de sorprendre i no em deixa de preocupar, per suposat, perquè sembla que fins a arribar, és el que s'ha dit sempre, no l'iceberg, fins a arribar a l'assassinat, per suposat hi ha un camí, jo crec que hi ha un camí que s'ha recorregut, cada cop hi ha més denúncies, cada cop hi ha més consciència, això està molt bé, però aquells punts, els outliers potser més radicals, no els acabem d'aconseguir solucionar. I jo comparteixo el teu dubte, comparteixo el teu neguit en el sentit de no sé què més ha de passar o quines mesures institucionals, perquè a part la nostra legislació en aquest sentit és molt bona perquè permet que qualsevol administració, des del govern de l'Estat fins a una diputació o un ajuntament, desplegui mesures de prevenció, però no sé què més ha de passar, quin front més hem de... perdó, hem d'abordar, d'entomar.
En aquest sentit, Ignacio, i ara escoltem també en Santi, però en aquest sentit, la jurisprudència actual és suficient?
La jurisprudència? Sí,
la jurisprudència... La jurisprudència o el dret, eh?
Sí, la jurisprudència és, diguem, el que dicten els jutges, no? El dret jo crec que és molt flexible. És veritat que la penal és molt acotada, perquè al cap i a la fi, i això sí que hi ha certes crítiques que jo crec que poden ser fundades, que diuen que per detectar violència de gènere legalment hi ha d'haver-hi una relació d'efectivitat o anàloga, no? Uh-huh. Quan és veritat que un cert tipus de violència de gènere pot produir-se fora d'aquesta relació d'efectivitat, és a dir, simplement entre un estrany, com qui diu, pel carrer, o un estrany a una discoteca, i una dona. I uh-huh. Això sí que és, té sentit abordar-ho. Per una altra banda, també és veritat que per aquesta fenomenologia que succeeix fora de la relació d'efectivitat, tenim altres mesures, com els protocols, els punts liles, etc. Jo no crec que sigui un problema de conscienciació arribat a aquest punt. Jo crec que és un problema d'intervenció. El dret, especialment el dret, diguem, de prevenció de violència de gènere i el dret penal, per a lo bueno i per a lo mal, com qui diu, és molt interventor, té moltes prerrogatives en el nostre país. A partir d'aquí, no, jo crec que no sigui ni un problema de recursos ni de conscienciació, és un problema de cirurgia jurídica i administrativa.
Santi.
Bueno, és, jo crec que és la pitjor notícia després del 25N, és una cosa molt dolorosa pel tipus de violència que és. I és
bueno. Perdona, han passat 24 hores, eh?
Sí, és salvatge, és una cosa salvatge. Jo coincideixo en part amb el que comenta l'Ignacio, jo no sóc expert en la matèria, jo no tinc coneixement jurídic, però sí que és veritat que en aquest últim cas i en molts dels casos que estem veient és que hi ha hagut una denúncia prèvia i no s'està intervenint en aquests casos. I cosa que el fa encara més dolorós, doncs aquests assassinats salvatges que no tenen cap mena de, bueno, ni de perdó, ni de justificació, ni d'explicació. Per tant, jo crec que el punt hauria d'estar aquí. Insisteixo que no sóc jutge, jo no conec el dret, ni sóc advocat, però sí que preocupa que es donin aquests casos quan hi ha hagut una alerta prèvia en forma de denúncia. Preocupa molt.
Clar, Ignacio, Jo crec que un cas, perquè el vam explicar la setmana passada, en aquest programa entrevistava Núria Rosa, una advocada sobre la matèria, però també una víctima de violència masclista, i ella ho explicava molt bé, eh? Explicava la Mercè Tatjer, si no m'equivoco el nom, era la Mercè Tatjer, que ella havia fet denúncia, que tenia ja una sentència a la que s'havia arribat, i que el seu exmarit, amb pena per violència masclista, s'havia saltat reiteradament, per exemple,
l'ordre
d'allunyament, mm-hmm. i que no havia passat res.
S'havia posat, no desconec el cas, eh? No sé si s'havia posat denúncia després que el marit s'ha saltat la... D'això és que sí. És que hi ha molts casos en què s'imposa un ordre d'allunyament, però en aquest cas la beneficiada per l'ordre d'allunyament no posa denúncia. Perquè és veritat, i això també és cert, que el nostre sistema judicial i legal és molt garantista, és molt vast, en aquest sentit, en les mesures d'intervenció, però també és molt lent i és farragós. I hi ha vegades que, més enllà, que potser aquí sí que podria ser molt pertinent plantejar una reforma legal, no? Però hi ha vegades que per arribar a l'execució pròpiament de l'ordre d'allunyament es triga massa, quan potser una trucada hauria de ser suficient. En molts casos una trucada és suficient, però també és veritat que l'ordre d'allunyament com a mesura jurídica té la vigència o té el poder, té el vigor que té. I especialment en circumstàncies on l'agressor té, diguem, recursos financers i socials, perquè no hem de deixar de considerar que l'agressor no apareix com un ésser estrany, un objecte estrany en la relació de l'agredida, de la víctima, sinó que apareix també com imbricat dins de totes aquestes relacions que tenia la víctima. Hi ha vegades que són que aquestes relacions socials també, fins a cert punt, convaliden o excusen l'actitud de l'agressor, i tot això fa que la contundència del dret perdi aquesta força. La contundència formal del dret perdi força material. Tot això, evidentment, són recursos que han de ser molt... o l'aproximació ha de ser molt polièdrica i hem de considerar, per suposat.
Ara sí, ja tornem al dret, que hi ha qüestions que m'interessen a tractar, sobretot plegat abans, però... 10 minuts que passen de les 10. Xavi Pastor, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Ja veus. Avui he intentat sortir abans i he arribat encara més tard.
No va dir, igual ha vingut amb rodalies.
No és el cas, però per aquí ja estaria el tema, no? No, em sap greu, disculpeu el retard,
Va, no.
Em sap greu.
Després parlarem de rodalies. Abans, però, estàvem parlant de violència masclista, Xavier, perquè aquest matí ja hem tingut el primer detingut després del primer assassinat després del 25N, que ha estat aquest cap de setmana. Suposo que la conflictologia també hi entra en casos com aquests.
Us he escoltat. Aquest matí escoltava la notícia, no quedava clar finalment com havia anat tot plegat, si bé s'ha de condemnar. I el tema de conflictologia amb qüestions de gènere és un tema bastant delicat, perquè entenc que el que sí que els pot treballar en algun moment, espero que ningú es molesti, és el tema més restauratiu, però clar, en aquest cas estem parlant de persona que ha mort. Vull dir, perquè, per exemple, en tema de joves sí que es fa, no? Hi ha tot el tema de mesures penals alternatives amb violència juvenil i s'aplica la justícia restaurativa. És un tema molt delicat, aquest. I més si hi ha assassinats pel mig, no acabo de veure com podem.
I hem deixat un tema sobre la taula, Xavier, que crec que l'hem de tractar, sí. També, que és que de vegades aquest tipus de violència, ja sigui verbal o física, em dona la sensació que comença més aviat.
És el que, sí, bueno, no ho sé si comença més aviat, però el que sí que és veritat és que hi ha tota una tasca, diguéssim, preventiva, que queda una mica raro dir això, davant d'una persona que ha mort, però sí que queda una tasca preventiva en el sentit de que fins i tot jo crec que estem davant de persones que l'altre dia escoltava algú que, en aquest cas un home, que explicava que, bueno, que necessitava ajuda, és a dir, que estava molt, molt... que se n'adonava que tenia un... bueno, que generava violència cap a les dones i que necessitava ajuda. Bueno, és una via. Hi ha moltes més, evidentment. El que sí que és veritat, que hi ha una dada que vaig escoltar l'altre dia, que és frapadora, que és que totes les dones que denuncien doncs tenen més possibilitats de poder doncs parar, aturar aquest tipus de violències i les que no ho fan, no. Aleshores, entenc perfectament que el que s'ha de fer és denunciar aquest tipus de situacions. I no acabo de veure com podem entrar nosaltres més enllà d'aquesta ajuda que es pugui donar per part de l'àmbit més psicològica a les víctimes o des de l'àmbit de la terapeuta de teràpia amb aquests senyors, doncs, i també alguna senyora, suposo, no? que peguen i fan mal a la seva parella.
L'altre dia en parlàvem de tot plegat des d'aquest programa amb la directora de l'àrea de erradicació de violències masclistes del Departament d'Igualtat de la Generalitat de Catalunya, i li preguntàvem, entre altres coses, per si hi havia ajudat o hi està ajudant en tot plegat, i aquí és on li vull preguntar a l'Ignacio, en tant que advocat, la famosa llei del sí és sí.
Bé, però la llei del sí és sí, jo crec que...
Ja sé que entren més casos com sí, abusos i tot això, eh?
Sí,
però vaja,
estem parlant
de violències masclistes.
Estem parlant d'un àmbit molt concret, que és la violència sexual. El que passa amb la llei de només sí és sí és que, primer, no era tan innovadora, en aquest sentit. De fet, la llei anterior, que era una reforma socialista, ja era, jo crec que era suficientment apta, perquè distingia molt bé entre l'abús i l'agressió per un pur fenomen físic, era la introducció o no introducció d'objectes o de l'òrgan genital, o de l'òrgan genital, del cos, la introducció carnal, que se li diu, però no deixa de ser un àmbit molt, molt, molt concret. L'actual reforma, a mi em sembla que no és, com dic, no és tan innovadora, perquè al cap i a la fi dissipa el tipus penal, no? L'actitud penal, perquè al cap i a la fi parla directament de l'absència de consentiment. Jo no crec, primer, que el dret penal, que és el que en dret se diu l'última ratio legis, no? L'última raó de l'Estat, l'última raó de la llei d'intervenció, jo no crec que el dret penal sigui suficient per erradicar les violències masclistes. El dret penal, com diu la seva pròpia naturalesa, o com ens indica la seva pròpia naturalesa, és l'element d'erradicació d'aquells punts més extrems de la violència masclista, de l'expressió de la violència masclista, o en general de la violència que es pot produir en una societat. En el cas de la llei CSI, sí que és veritat que la llei CSI anava acompanyada d'altres mesures que eren molt interessants i molt, molt, molt aptes. Si no m'equivoco, crec que no estic confonent lleis, però crec que anava acompanyada, per exemple, de... No, m'estava confonent amb la llei trans. No, crec que la llei CSI sí que portava altres mesures d'acompanyament, però les estava confonent. Però sí que és veritat que pot ajudar una mica a enviar un missatge social. El dret penal no està per enviar missatges socials o propagandístics, estan per enviar, òbviament, missatges de performació de la societat, però no ha de servir com una espècie d'element més, com si fos un propaganda institucional. Però jo no crec que la llei de CSI sigui el punt que ens permeti canviar la balança, francament, perquè jo crec que tècnicament està molt mal redactada. No crec que serveixi per condemnar més gent que ara està sent absolta. No crec que serveixi tampoc per infondre més seguretat a les víctimes, i no crec tampoc que serveixi per infondre més terror als possibles agressors. Així que jo crec que... I no és des d'una discrepància ideològica, crec que és d'una discrepància tècnica. Jo crec que aquesta llei tampoc serà, diguem, la gran, com dir-ho, el punt d'inflexió en aquest àmbit.
Mm-hmm. Santi, jo em preguntava l'altre dia, parlant d'aquesta mateixa llei, mira, li preguntava a l'Ignacio com a advocat, després li preguntaré a en Xavier com a conflictòleg, t'ho pregunto a tu com a comunicador. Es va explicar bé una llei com aquesta, des del govern?
Jo crec que no. Crec que no s'ha explicat bé aquesta llei des del govern, i és evident que rere aquesta llei, diguem, o la... podem dir, entre cometes, el fracàs d'aquesta llei, el que hi havia en el fons, i ho hem vist ara, posteriorment, amb les negociacions per formar govern a Madrid, era un conflicte entre els dos socis, principalment. Llavors, aquí el que tenim és que hi havia, des de la part, diguem, de Podemos, que va ser l'encarregada, s'estava responsabilitzant directament el Ministeri de Justícia del fracàs o dels efectes no desitjats d'aquesta llei, mentre aleshores estava fent un relat de que, clar, el tema del... Bueno, és que no, la llei no funciona perquè els jutges són masclistes. Que pot ser que hi hagi aquest biaix, però realment, si tu has de recórrer això, vol dir que aquí hi ha una manca. Si t'has de justificar tant, vol dir que la llei com a tal no s'explica. Com ella sola no s'explica, i el govern no va fer bé. També és veritat que ha sigut una llei sota la qual el focus mediàtic ha estat molt a sobre, però molt a sobre. I també s'ha coincidit que és, per una banda, tenim el focus mediàtic molt a sobre d'un tema, i per l'altra banda, que una de les parts del govern fa la seva bandera, o sigui, l'ha fet com la seva bandera d'aquesta llei, principalment. Per tant, no podia acabar de quallar bé. O sigui, és veritat que quan hem vist la composició del nou Consell de Ministres, queda bastant clar o bastant evident que és el que s'ha buscat en aquesta legislatura, que és que el tema d'igualtat no doni problemes i que no sigui un incendi constant. Perquè, de fet, la nova ministra, quan va sortir el seu nomenament, tots ens vam quedar una miqueta, com estupefactes, de dir qui és aquesta persona, perquè no té ni xarxes socials ni té res. Per tant, jo crec que el que s'ha buscat des del govern, en aquest cas, és que aquest no sigui un focus de conflicte com va ser l'anterior legislatura. I, en certa manera, pacificar, si es pot dir aquesta expressió, el Consell de Ministres, i no tenir un problema constant amb el teu soci per un tema del que, a més, fan bandera. I, tornant una miqueta a la teva pregunta, s'ha explicat bé? Crec que no s'ha explicat bé. I crec que hi ha hagut interferències i altres temes pel mig que han impedit això.
De fet, en aquest sentit de l'explicació, jo crec que, fins i tot des del punt de vista del dret, la part morada, com qui diu, del govern, tenia un argument molt més interessant, perquè la pròpia Yolanda Díaz, però també la Irene Montero i Ione Belarra, hi havia una certa coincidència, jo crec que molt moderna i molt interessant, en dir penes més altes, més anys de presó, no, per un costat, no serveixen de prevenció, per un altre, no fan canviar tampoc la consciència del violador. Vull dir, un any més a la presó no fa que siguis menys violador. I aquest era un abordatge molt interessant, perquè jo crec que és veritat. De fet, jo crec que les penes no s'haurien de suspendre a partir dels 2 anys. Ja, avui dia, si et condemna a menys de 2 anys, el jutge pot decretar que no entres a presó. Jo crec que això no té cap sentit, perquè a vegades, i això està demostrat, un petit ensurt a presó, una setmana a presó, ja et deixa una lliçó de per vida. I no tornes a robar, no tornes a fer el deruix al carrer o a cremar un container, com qui diu, no? I aquest, jo crec que era l'argument que s'havia d'explicar, perquè la llei tenia com a intenció rebaixar les penes simplement per fer-les una mica més flexibles. Oferien una forquilla de penes molt àmplia i això provocava que s'haguessin de reajustar. I van voler convertir tota aquesta discussió de s'estan liberando los violadores i estan liberando violadores a les calles, ho van voler convertir en els jutges són fatxes. I aquesta era una manera. La manera era, sí, s'estan avaluant, revaluant certes penes, s'estan reduint molt poquet, estem parlant d'un any, any i mig, però és que la intenció de la llei no és ser més punitiva. La intenció de la llei és ser millor, que tampoc ho aconseguia tècnicament, no? Però ser millor i adaptar-se molt millor al context que pretén solucionar.
Xavi va fent que sí amb el cap, eh?
Sí, jo penso que com deia, tant com hem dit l'Ignacio i tot el Santi ara fa un moment, no? Va haver una politització d'aquesta llei, però és evident, és a dir, aquesta llei neix d'un partit polític que en fan bandera, és a dir, per ell és l'estandard, no?, dintre del govern, i segurament per aquest motiu va provocar un xoc en el sentit de, no tant que la gent del PSOE que estigués en el govern estigués en contra, sinó el fet de que aquesta llei la liderava, la personificava, la portava endavant els membres del govern que eren de Podemos o de, com deia Ignacio, dels Morats, no? Jo sí que penso que aquesta llei, més enllà de la llei, del tecnicisme i tot plegat, i de si ha servit o no ha servit, des del punt de vista legal, jo crec que sociològicament, des del punt de vista més del carrer, ha servit. Fa una setmana jo vaig sortir amb els mediadors de nit i vaig veure una cosa que a mi em sembla que si anéssim, no sé, 10 anys enrere, no veuríem, no? Doncs com dues noies davant d'un possible assetjament per part d'un noi o d'un tocament, doncs ho denunciaven, que segurament també ho feien fer 10 anys enrere, el personal d'accés o de porta del local, i segurament 10 anys enrere el personal d'accés i de porta hagués dit dime con quién ha sido y hablaré con él. No? Perquè seria una mica la resposta antiga, no? Ara no, ara és, no et preocupis, truquem a la Guàrdia Urbana. I posa la denúncia que toca. I quan arriba la Guàrdia Urbana, que vaig seguir tot el procés, se'l van endur manillat, que no sé si calia tampoc, eh? No ho sé, eh? Però les noies insistien en la denúncia i, per tant, entrem en un procés diferent on aquestes persones, que són dones, tenen, diguéssim, se senten empoderades per dir, escolta, això que m'està passant no és normal i no m'ho mereixo i no em toca. I ja n'hi ha prou, com deies tu aquest matí. Per tant, jo més enllà de qüestions purament legals, que segurament és com diu l'Ignacio, jo sí que diria que aquesta llei ha fet que hi hagi un empoderament de les dones, i el que deia fa unes setmanes enrere, i jo deia a un company, és que, clar, aquest noi, per exemple, en aquell moment no té capacitat de dir si això que ha fet o no ha fet és així. Ja, però és que portem 2.000 anys, en el sentit contrari. Potser que algun cop canvi, no, això? Per tant, donem el benefici al dubte a aquesta situació i deixem que les dones, per una vegada, puguin denunciar aquest tipus de coses i que sigui d'ara endavant així. Per tant, jo crec que aquesta llei sí que ha anat per aquí. Jo noto en la gent jove, i no tan jove, que les dones avui diuen, ei, ja n'hi ha prou.
Però aquesta actuació, que jo crec que és molt lloable, sí, és una bona reacció, i de fet jo crec que part de la prevenció també és la vergonya. La vergonya, sí, que se t'emportin, sí, sí, emmanillat.
Correcte. I davant dels companys.
I davant dels companys,
sí, sí. Posat. Un company que em va dir, perdona, Ignacio, sí, sí, diu, vaya, otra vez.
Oh, vaya. Ui.
Vaig aixecar el senyal de l'arte i vaig dir, ¿cómo que otra vez? Claro. Diu, es que siempre hace el burro. No, el burro no, tío.
El burro no está fent.
El burro no. Este tío es un impresentable. Uh-huh. No l'havies passat la cartilla? No li heu dit, ei, tio, que el que estàs fent, això no està bé?
Doncs, però aquesta mateixa actuació, de nou, molt necessària, es podia produir abans, amb la mateixa regulació, però fins i tot amb la regulació anterior, al 95. Aquí sí que hi ha totes les mesures d'acompanyament, com comentava abans, com són protocols, o la pròpia presència dels mediadors de nit, no? Sí. Protocols incorporats a les discoteques, que per el cas de... que és un cas, diguem, molt, molt escandalós i molt mediàtic, però el cas de Dani Alves va demostrar molt bé que en el cas de discoteca Sutton tenia uns protocols que funcionaven.
Correcte.
I això està molt bé, i això és un treball que, per suposat, han estat anys, 20 anys, de fet.
El que vull dir és que el fet de que sigui una llei, perdoneu-me, i que potser no tècnicament no estigui feta i que hagi provocat un debat d'una polèmica, inclús et diria que juga a favor de la llei. És allò de que hablen, encara que sigui malament o bé, però he jugat a favor d'ella, en el sentit que si hagués estat tècnicament feta, aquí estaria, i potser no hagués parlat tant. En canvi, se n'ha parlat molt. I hi ha un posicionament, evidentment, que més enllà de que els jutges trobin una escletxa legal per fer que hi hagi menys pena o més pena, avui les dones amb això se senten amb més capacitat de poder dir, ei, ja n'hi ha prou. Mm. És això, no?, el que vull dir. Per tant, jo et diria, com deia el Santi, jo crec que això en el nou govern segurament no es donarà, perquè és veritat que el PSOE va saber capitalitzar al final aquesta modificació de la llei, que no sabria dir, perquè no sóc un expert legal, si va en el sentit correcte o no del que esperem, però la va saber capitalitzar, i això va jugar amb aquesta tensió, no?, que avui hem pogut detectar doncs amb la sortida dels membres de Podemos. En Colayonda Díaz ha pogut fer el seu propi equip i que no hi ha ningú d'aquest partit. Vull dir que hi ha hagut un abans i un després, de dir que no es torni a repetir aquella situació.
Sí. Ara en parlarem de tot plegat i del nou Consell de Ministres. Ara escoltarem el Santi, que també vol dir la seva respecte a tot plegat abans, però em permeteu que em disculpi davant l'audiència, perquè tornem-hi sempre. Jo crec que com a responsable d'aquest programa m'he de posar al capdavant. Estem explicant el que estem explicant. Quatre homes en aquest estudi. Mm-hmm. De res. Mm-hmm. Santi.
Pues, fita, tens tota la raó.
És així, ja està. I el primer responsable en sóc jo. Punt.
Sí, tampoc que ens correspongui a nosaltres dir-ho, o en aquest cas a mi no em correspon dir-ho, però sí que és veritat que hi ha una part molt important d'una mica el que estava aquí planant sobre l'ambient, que és que ha posat sobre el debat públic, o ha posat a la consciència de la gent una sèrie de temes que abans no hi eren. Fins i tot la mateixa, això, el que comentava el Xavi de les discoteques, aquest xaval, doncs bueno, vull dir, és que ningú li ha dit prèviament. M'explico. Si això ha servit perquè el relat públic, o diguem, no, més hegemònic, estigui en aquestes coses i estigui aquesta idea de que no està bé, doncs ja ha servit per alguna cosa, no? Però sí que és veritat una mica el que comentava l'Ignacio abans, que el dret penal no soluciona tot. Hi ha una sèrie de coses que, evidentment, s'han d'anar treballant, i són 2.000 anys d'un sistema que perpetua aquestes desigualtats, i per tant s'ha anat treballant mica en mica i poc a poc. Però és rellevant que s'estiguin posant aquestes coses damunt la taula. És rellevant que s'estigui posant el tema del consentiment damunt la taula. És molt rellevant que s'estiguin posant, bueno, la no tolerància cap a certes actituds sobre la taula, perquè ja provocarà un canvi no només en l'agressor, sinó també en la víctima, de la consciència de dir, hòstia, jo això ho puc denunciar ara, cosa que abans no havia fet, no? Però ara estava, mentre estàvem comentant, ha arribat una, bueno, una sortida, una informació de, del trial del diari El Periódico, que és que la, a la dona assassinada ahir li van retirar fa dos mesos les mesures de protecció policial.
Mm.
Estava considerat com un cas d'alt risc.
És que...
I per ordre judicial se li van retirar les mesures de protecció policial.
Què has de dir, Ignacio, quan passa
això? Què
és
el que passa? Que... No? Aquí què és el que està passant?
Ja.
Ui, és que si... No sé, no es pot incrementar la vigilància sobre un cas especialment de risc al que tu li estàs retirant les mesures? És que són aquestes coses... És veritat que el dret penal no serveix per solucionar-ho tot, però hi ha una part de prevenció que, bueno, detectes que hi ha una falla. O sigui, que és, no pot ser. O sigui, aquestes històries... O sigui, generen molta més ràbia que no pas la solució i molta més desconfiança.
Perdona, Agne. Hi ha una cosa que amb aquest cas concret em sorprèn, que és que ara que parlem de la tecnologia, dic de debò, la tecnologia, no sé si la tecnologia ens podria ajudar, perquè és evident que hi ha recursos policials són finits.
Oh, de fet, sí. Ah. Ara estava recordant un cas que van començar a incorporar aquí a Barcelona, que eren una espècie de... No sé si era el mòbil, o una espècie de, com de pulsera, que permetia una detecció constant...
Era pulsera. En fase de proves estava.
Sí, que era increïblement eficaç. De fet, l'eficàcia era el 100%, perquè era semblant una pulsera que, en quan detectava que s'estava cabrant, trencant aquella ordre d'allunyament, mobilitzava immediatament els recursos policials. Aquí la tecnologia ens pot ajudar molt. I pel que fa a les ordres d'allunyament, que passa molt similar... Si m'escolta un advocat, potser em mata. Però passa molt similar a mi.
No m'escolta ningú.
Home, no, Xavi, no em diguis això.
Estem en privat. era perquè estigués més tranquil.
Però a mi em dóna una mica la sensació que passa el mateix amb la prisió provisional. La prisió provisional i les ordres d'allunyament han de ser un institut jurídic que ens han d'ajudar a contemplar molts casos. Des de un tema de violència entre bandes pel que fa a l'ordre d'allunyament fins a un tema de violència de gènere, per exemple, pel que fa que aquest institut o aquesta figura legalment sigui molt àmplia. Mm. El cas de la prisió provisional és amplíssima, per això de sobte tenim, com qui diu, el Sandro Rossell passant dos anys a presó i després el caco comú que hi passa mitja hora, com qui diu, a la presó i després torna a estar alliberat. Perquè són tant els elements que ha de jutjar un jutge per concedir un ordre d'allunyament o per acordar la prisió provisional que al final aquest sistema de garantia s'acaba operant en perjudici de la víctima. En el cas aquest, jo és que no vull admetre cap judici valor sense conèixer els fets concrets, però és veritat que des de la ignorància a mi em genera... No em genera desconfiança en el sistema, però sí certs dubtes respecte al raonament del jutge.
Pinta malament. Xavi, alguna cosa?
No, m'ha renyat fa un moment.
No, home, no.
Perquè comés l'error de generar un clima de confiança no recordant que estàvem en una ràdio i que tens uns...
Està molt bé.
Uns oients. No, res. No. Sembla molt bé tot plegat. Vull dir, la tecnologia està a l'ordre del dia, tecnologia per tot, i no entenc per què aquest tema de tecnologia avui, si, com diu l'Ignacio, funciona, no sé per què apliquem, perquè els recursos policials són finits, cada cop més finits, i el que no podem fer és tot demanar-li a la policia que ho arregli, que sigui, perquè, a més, no podem donar resposta.
Mm. Escolteu, un Consell de Ministres. Pedro Sánchez, que ja ha fet el seu primer viatge internacional i oficial, ho ha fet a Israel, ho ha fet a Palestina. De seguida parlem de tot plegat en el primer cafè d'aquest programa. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa. Enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit-C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit-C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 35 minuts que passen de les 10 del matí. En Santi, que ho posava sobre la taula, nou Consell de Ministres, i jo que us volia preguntar què us sembla tot plegat. Canvis substancials, evidentment, quatre vicepresidències per quatre dones. I jo crec que no sorprenia tant Ernest Urtasun a la cartera de Cultura, que ja es començava a dir, però la sorpresa saltava molt quan s'anunciava el nou ministre d'Indústria, Jordi Hereu, l'exalcalde de Barcelona.
Sí, ens ha agafat una mica tots a contrapeu, perquè entre les travesses i noms que teníem, bueno, que estaven sobre la taula, no? Per part del PSC, Jordi Hereu no sortia. I ha sigut una sorpresa, no? I...
PSC, que s'entesten en dir que és la feina que es fa i no tant els noms, i que li és igual si ha perdut pes.
Costa de creure.
Home.
Vull dir, o sigui, és que no només és la pèrdua, diguem, d'un ministeri, la reducció del 50% dels teus ministres, també estàs perdent la presidència al Congrés. Vull dir, és això, és un pes polític rellevant. Jo no sé quina és l'explicació en aquest cas. Sí que és veritat que es comentava la darrera setmana que el PSOE, diguem, de la mateixa operació que va fer a l'anterior legislatura, situant més ministres del PSC, ara el PSOE volia fer una cosa similar amb altres parts de l'Estat, amb altres territoris de l'Estat, situant ministres, diguem, per fer aquesta compensació, no? Mm-hmm. Jo crec que estem davant d'un Consell de Ministres molt polític. És a dir, serà una legislatura que serà complicada, serà molt complicada, no només per la manca de suport parlamentari, sinó pel nivell d'agressivitat, un nivell de relat que tindrà l'oposició de la dreta, en aquest cas. I jo crec que Sánchez s'ha blindat amb la seva... Són perfils de confiança, són persones que en un moment concret evitaran, una miqueta el que comentàvem abans, evitaran incendis, i prova d'això és l'última setmana... El ministre protagonista, diguem, ha sigut el ministre de Transports, l'exalcalde de Valladolid, Òscar Puente, que ha fet dues declaracions públiques que a mi, personalment, em sobten, o m'han sorprès, no? La primera de totes va ser, en el cas de la vaga de Rodalies i de Renfe, com va sortir, diguem, a defensar i a garantir que es faria el traspàs a la Generalitat, desactivar un conflicte laboral, i, en tercer lloc, a dir públicament que va traslladar-li aquest tema al president de la Generalitat, cosa que és un canvi molt substancial en el que és un, en la relació del govern, això per una banda, i per l'altra ha sigut l'entrevista d'aquest cap de setmana on li han preguntat directament pel tema del lawfare,
sí, senyor,
que deia és com as megas a ver les ailes, no? És com, ostres, crida molt l'atenció per part d'un govern del PSOE, d'un ministre amb molt pes polític del PSOE, que estigui reconeixent un tema que s'havia situat damunt la taula des de l'altra banda. És a dir, perquè és un tema que qui l'ha situat en el relat era Junts per Catalunya, específicament. I crida molt l'atenció a veure quan dura, a veure quan dura aquest canvi, però sí que hi ha una intencionalitat política molt clara en el nomenament i en les declaracions.
Mira, Santi, em sembla que tenim, per posar en context, les primeres declaracions d'Òscar Puente, les que feies al·lusió, que són aquestes.
Yo ayer, antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès, y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer, y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad. Iba a haber transparencia, iba a haber información.
Sorprenent. És un canvi clar, no? A veure què dura. Jo el que dic és a veure què és el que dura, perquè sembla que de moment hi ha una aposta bastant clara, a veure què es materialitza la reunió amb Junts per Catalunya, que havia de ser la setmana passada, no va ser la setmana passada, hauria de ser ara, bueno, ara no en aquest precís moment, però en aquesta setmana, i veurem què dura. De moment l'aposta sembla clara i sembla que el PSOE té clar que per sobreviure ha d'intentar complir els acords.
Xavier?
Sí, no conec específicament cada una de les peces del govern, però sí que em dona la sensació que és un govern proper, és un govern, diguéssim, molt del president, molt, on ha estat tant la Yolanda Díaz com el president al darrere. És un govern de persones lleials i fidels, i jo crec que és un govern que ve a treballar. M'explico? És a dir, si algú ha de parlar, serà Zapatero, i els altres faran feina, i quan hi hagi un conflicte, com deia el Santi, el que hem de fer és deixar de fer titulars a mitjans, parlar directament amb la persona...
Es diu Zapatero, volies dir Sánchez?
Hòstia, sí, perdó.
Val. No, perquè
avui he sentit...
Darrerament els expresidents parlen bastant, també t'ho dic.
Disculpeu.
I tampoc anaves desencaminat, eh? No,
és que porto uns dies pensant que el que vindrà a la Generalitat serà un tripartit, i llavors em ve el nom del Zapatero.
És l'ala del PSOE que dona suport a Pedro Sánchez.
És l'ala del PSOE que dona suport al Sánchez, i és, diguem...
Lapsus.
És la persona que surt a situar el relat polític.
Sí, que passa que la meva tesi... Surt un Zapatero. Llavors em clavo un Zapatero. No, però en el sentit del que dèiem, sembla que és un govern que ve a treballar, és un govern amb un perfil, suposo, polític alt, però que, evidentment, el que ha de tenir el paper preponderant és el president, i l'ha de tenir. I el que deia, és a dir, tots els acords que s'hagin firmat i tots els acords que s'hagin pactat s'han de complir, perquè, a més, li va el govern. És a dir, la sort, la virtut o les gràcies que li va el govern. Respecte al tema aquest del Jordi Hereu, no?, i dels perfils del PSC i tot plegat, a mi em sembla que aquí té un pes important el tema de la Generalitat, és a dir, les properes eleccions a Catalunya.
Sí,
no sé per què tinc la... Primer que entenc que el acord que ha arribat... M'ha tornat a sortir Zapatero. Pedro Sánchez és un acord on sembla que, no, només es queixa la resta d'Espanya, es queixen els diferents presidents de les comunitats autònomes, especialment del PP, que solo se habla de Catalunya, no? I, bueno, bienvenido, que solo se habla de Catalunya... en positivo, perquè sempre s'habla de Catalunya en negatiu, és a dir, per utilitzar-la per fer polítiques en contra, no? I entenc que segurament la no incorporació de persones del PSC ha sigut per no anem a seguir incrementant aquest discurs que diu que estic afavorint molt Catalunya, els polítics... Per tant, anem a intentar...
Sí, Xavi, però compte, perquè Pedro Sánchez és president del govern... També gràcies a que el PSC guanya les eleccions a Catalunya.
Per això mateix. Sí. Jo tinc la sensació que potser el PSC està guardant també peces importants estratègiques per la seva llista a la Generalitat, perquè ja es veu guanyador i creu que al final anirà un govern pactant amb algú, jo m'imagino, perdoneu-me, un tripartit, per això m'ha vingut al cap al Zapatero. Sí, sí, sí. Em veig un tripartit perquè, a més, les forces independentistes en aquell moment estan barallades, o continuen estant. Entenc perfectament que tenen un plantejament, encara que sembli similar, completament diferent respecte a com ha d'anar, més enllà de que uns diuen que això ha sigut una negociació, una taula de negociació, o la consecució de la taula de negociació, i diuen, no, hem aconseguit un resultat electoral i hem apretat i hem fet seure el Pedro Sánchez, quan tu, amb la taula de negociació, l'únic que feies era parlar de Rodalies. Per tant, continuem tenint una discussió, una baralla i una lluita per l'hegemonia independentista de Catalunya, i això farà que, finalment, com totes les divisions, no sumin. Crec que aquest escenari, i per tant veig un possible tripartit on amb PSC, Esquerra i, bueno, una iniciativa, però no és iniciativa, és Catalunya en Comú. Sí?
Ara parlarem de tot aquest entorn, també.
I per tant veig que potser s'estan guardant, diguéssim, els trumfos, les cartes grosses, per la llista. Potser és això, tenint en compte que ha sigut el mateix Pedro Sánchez que potser ha pensat, mira, no inflis tant de diputats catalans que al final semblarà que només estic rodejat de mal tema català i de catalans i anem a fer una cosa més diversa, no?
Ignacio.
Bé, jo crec que hi ha moltes lectures que podem fer al nou Consell de Ministres. Per un costat, crec que són lectures una mica vacues o inútils, perquè vam veure el cas de l'últim Consell de Ministres i fins i tot després de la crisi de govern que va tenir Pedro Sánchez, com perfils que nosaltres no esperàvem que fossin molt rellevants anessin canviant, com per exemple Félix Bolaños, i altres perfils que esperàvem grans triomfos, no? Com qui diu, un gran protagonisme polític, com era potser Margarita Robles, que han estat més, diguem, han tingut una participació més discreta. Començarem per lo bo, i bé, començarem amb una advertència. A mi no m'agrada Pedro Sánchez, jo sóc de dretes. Jo no vull un govern de Pedro Sánchez. Partint d'aquí, a mi em dona relativa calma que hagi conservat perfils com Escrivá, l'antic ministre de Seguretat Social, perquè crec que és molt professional. Sí que és gent que ve a treballar, o Margarita Robles, o Planes d'Agricultura, que és un perfil tècnicament espectacular.
José Luis, em sembla.
José Luis Escrivá. Aquests perfils a mi em donen certa calma pel que fa a la part més tècnica i fins i tot a la seva projecte comunitària, perquè, per exemple, el sistema de pensions o agricultura tenen una connexió comunitària claríssima. Després parlem dels perfils que se solen anomenar del perfil polític, que és una forma de dir baix perfil tècnic, perquè tots aquests que han anat incorporant, com Òscar Puente, per exemple, podríem discutir-ho, són perfils que no estan per treballar, sinó és més aviat perfils que obeeixen al principi de prietes les files. Pedro Sánchez sap que s'ha d'enfrontar a una oposició que té raons per oposar-se, té fins i tot el suport del carrer que va més enllà de gent que els vota, és a dir, hi ha més gent en contra, per exemple, de l'amnistia, o hi ha més gent en contra, per exemple, de la condonació de deute català, del FLA, que gent que ha votat al PP i a Vox. I aquí el Pedro Sánchez haurà, a més, de negociar amb 7 partits polítics cada llei. Per tant, serà una legislatura molt dura i necessita gent que ja no diria que és lleial, ni tan sols fidel, necessita gent a crítica, com és Òscar Puente.
I ens estem oblidant sovint d'una cosa, si em deixes, Ignacio, sí, que és que cada llei, a més, normalment ha de passar pel Senat, i al Senat hi ha majoria absoluta del Partit Popular.
Sí, 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 això és possible, ja que hi ha un horitzó parlamentari en què el Senat es converteixi en una espècie de força de filibusterisme, no?, de cert alentiment de la tramitació legal, que sempre quan es condueixi amb certa lleialtat. Jo crec que el PP té l'incentiu de ser deslleial i fins i tot a produir el bloqueig constitucional i institucional de certes institucions. Jo crec que no és la missió del PP assumir aquesta tasca o aquesta forma d'actuar en política. Sí que és veritat que hi ha certes lleis, com per exemple la llei d'amnistia, que mereixen molta més revisió del que se li està donant avui dia. I s'està accelerant la tramitació per una necessitat purament parlamentària i de formació de govern. I aquí el Senat sí que ha d'actuar com aquesta càmera de representació territorial i de debat reposat, que és pel que existeix el Senat. Per tant, si s'ha de forçar fins i tot la maquinària respecte a certes lleis fonamentals, que es força la maquinària. Dit això, a mi també hi ha altres aspectes del nou govern que em sorprenen. Per exemple, la desaparició de l'otrora prócer Miquel Iceta. també em sorprèn molt. Per exemple, l'aparició del Partit Socialista a la Comunitat Valenciana amb cert vigor, que ara de sobte té molta més importància, de fet ha doblat la seva representació al govern, i jo crec que Òscar Puente ens donarà, per exemple, Tardes de Glòria, perquè ja assumeix, és un cert hereu d'Àvalos, que en el seu moment també era aquest ariet de Pedro Sánchez. Jo crec que qualsevol previsió respecte a Pedro Sánchez en general i respecte al seu govern és enganxar-se els dits, perquè mai sabem per on circularà. Com un últim detall, Félix Bolaños, com aquest ministre que ho has dit tot a potenciari, de relació amb les Cortes, Justícia i Presidència, és a dir, una certa aglutinació de la gestió o la relació amb els tres poders, a mi em crida l'atenció. Primer, perquè Òscar Puente és de tots el millor sicari de Pedro Sánchez. I segon, perquè Òscar Puente crec que en aquest cas se li ha donat una missió tàcita de, com dir-ho, d'engrassar la maquinària constitucional perquè, com ja ens ha passat amb el Tribunal Constitucional, doni la raó a Pedro Sánchez o almenys no molesti a Pedro Sánchez. I tot això em dona por.
De seguida obrim el capítol de... Se masca la tragèdia en sumar Podemos, Comuns, jo no sé ben bé tota aquesta confluència. Fa temps que se masca la tragèdia. Abans, però, una de les coses que m'agrada de l'Ignacio quan ve és que jo crec que... Això m'ha de ser clar. Hi ha poca gent de dretes tan clara i que digui, jo sóc de dretes, què passa? No, costa. És veritat, costa. Però ell és molt crític amb la dreta espanyola i ho ha estat sovint. La dreta espanyola s'ha quedat una mica orfa darrerament, Ignacio?
El votant de dretes.
El votant de dretes.
Jo crec que una part sí, perquè... Per un costat, la dreta, el centre-dreta, no?, que és el Partit Popular, va intentar electoralment, com diguem, és una espècie de sísifo, no? Va intentar apel·lar a un vot que no li interessava massa, que era a un votant que no li interessava massa al centre-dreta, com és el votant socialista una mica rebotat en Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez aquí va actuar d'una forma molt hàbil, que és el meu enemic no és el PP, el meu enemic és el PP amb Vox. I jo crec que des del PP s'hauria d'haver articulat una resposta més contundent i clara, i és... Sí, jo puc pactar amb Vox, però, en primer lloc, l'important és el que pacto. En segon lloc, ja he pactat amb Vox a les comunitats autònomes i es pot veure que a les diferents comunitats autònomes no Vox, en aquest cas, ha estat deglutit pel PP i deglutit per la institucionalitat. I Feijó, que ha tingut un any i mig per preparar aquestes eleccions i les ha preparat en alguns àmbits doncs, amb força solvència, no va articular una resposta clara. I, de fet, hi havia molt vot prestat, i això ho tinc constatat de forma fefaent, hi havia molt vot prestat al PP, que l'únic motiu que el feia, diguem, repensar-se el seu vot era com articularà la seva relació amb Vox. I no vam saber respondre. Ara, en un moment de crisi constitucional claríssim, i en un moment d'excepcionalitat, diria, política, claríssim, on Pedro Sánchez vol articular tota una llei d'amnistia per un motiu espuri, que és la seva pròpia investidura, la seva pròpia supervivència, el PP tampoc ha reaccionat de forma clara. Ara, fins i tot avui, de fet, crec que tenen comitè executiu del PP on rearticularan tot l'equip pepero. Però veurem amb quina intenció. Per tant, al PP, per un costat, li passa el que li sol passar al PP, i és que no té un discurs unitari, clar, contundent i diguem, referencial, perquè jo, si sóc votant de dretes, vull saber quina serà la reacció del PP, ja no respecte a l'avortament o los toros, sinó, en general, el projecte d'Espanya. I, per un altre costat, tenim un partit com és Vox, que s'ha abraçat a una espècie de populisme ridícul en què no articula més enllà d'una protesta delante de Ferraz, i que és molt recreativa i és molt folklòrica, però tampoc, ofereixen, diguem, una base ideològica, una base política, fins i tot d'acció política viable. Per tant, el votant, fins i tot el votant liberal sempre ha estat orfe des de la transició, però ha tingut moments una mica d'esperança. Però el votant de dretes, de centre-dretes, avui dia es troba amb un partit una mica líquid, pel que fa a la seva ideologia, com és el PP, amb un partit que no li agrada, perquè Vox no deixa de ser una opció minoritària, que cada cop serà més minoritària ara que Vox s'abraça
el falangisme, de fet, el falangisme de Buxader. Que no dic que sigui... Vull dir, m'explicaré. No dic que el falangisme de Buxader sigui dolent perquè és falangisme, sinó perquè simplement ell ho proposa d'una manera completament extravagant. Hi ha un, de fet, Fratelli d'Itàlia, de Giorgia Meloni, és postfeixista en el sentit de mantenim la doctrina social del feixisme i abandonem la doctrina política. Buxader sembla que vol fer l'inrevés, que és per això que serà un fracàs polític. Per tant, jo entenc que la dreta espanyola... Vaya turra, t'estoy pegando. Jo entenc que la dreta espanyola estigui orfa, no de partit, sinó de líder.
Val. Anem cap a l'esquerra. Yolanda Díaz, ho dic perquè parlàvem... Ah, és que el tinc a l'esquerra.
Sí, és que m'ha mirat a mi.
Perquè el tinc a l'esquerra. Diu,
mira que a l'esquerra em mira a mi.
Perquè anem cap a l'esquerra.
Perquè he dit el Zapatero, llavors ja no em pregunta.
Ah, exacte. Sí.
De l'esquerra.
Va, perquè el Consell de Ministres, Yolanda Díaz, que no ha posat cap membre de Podem, ni un, i evidentment se les ha tornat a tenir, amb Irene Montero, amb Ione Belarra, que es van quedar a gust la setmana passada.
Sí, i a veure...
I espera't,
A veure en què continua, perquè...
Segueix la guerra a Twitter, perquè hi ha gent que de dins de Podemos, o ex-Podemos, que li ha contestat a Irene Montero, que no digui segons què, perquè ara no recordaré qui era, però perquè ells també van ser expulsats de Podemos.
Jo crec que no li fa cap mena de favor ni a l'esquerra, bueno, en cap partit, però ara que m'estàs preguntant particularment per l'esquerra, airejar les seves discussions i problemes a Twitter. Això no fa cap favor, i airejar una negociació, unes rencilles, una sèrie de retrets a Twitter fa que el votant d'esquerres tradicionalment abstencionista s'allunyi.
I fa temps que la política ha entrat a Twitter,
Sí, però...
Gabriel Rufián, per exemple, però
Rufián no està airejant a Twitter les interioritats d'Esquerra i les discrepàncies que va tenir amb qui sigui a l'últim Consell Nacional. M'explico? O sigui, això no passa, ni a una confecció de llistes. Llavors, tornant al... És que, de fet, has dit tot el tema, però Belarra la setmana passada va ser molt dura.
Sí, va ser molt contundent.
Molt dura. Sí. Va acusar directament a Yolanda Díaz de dur a terme una operació de substitució, o de col·laborar una operació de substitució de l'esquerra amb el... No, col·laborant amb Sánchez Rey per treure un...
Que ja s'ha pogut llegir entre línies, però
sí,
vaja,
es podia llegir.
I tan bèstia no.
I jo crec que, en el fons, en certa manera, potser hi ha una mica d'això. És evident que pel PSOE és molt més... Però és per un tema que comentàvem abans. És molt més còmode o molt més potable en el sentit de que es pugui, de que s'ho pugui menjar un Sumar al govern que un Podemos al govern. Però crec que és perquè, precisament per això, perquè Sumar no farà tant de soroll com Podemos i serà més disciplinat, per dir-ho d'una manera, no? També crec que la tradició política de Sumar, o mirant quines forces han donat suport a Sumar, o de manera oberta, si mires que estan els comuns, mires que hi ha gent que ve de l'antiga iniciativa, hi ha Izquierda Unida, hi ha el Partit Comunista d'Espanya, són organitzacions que tenen cultura d'organització. Tenen una cultura organitzativa, cosa que a Podemos, que va sortir més com un moviment i es va articular posteriorment com un partit, això, pues, bueno, manca. No dic ni com una cosa positiva ni com una cosa negativa. No ho tenen. I això es tradueix a l'hora de gestionar el propi dia a dia o gestionar el teu propi, la pròpia discrepància interna. A mi em costa veure que una persona que ve d'una tradició política o d'una militància del Partit Comunista o d'Izquierda Unida es posi a airejar això a Twitter. Perquè hi ha una cultura d'organització. Hi ha una cultura de que els draps, los trapos sucios se limpian en casa. És a dir, tornant al tema, que m'estic desviant una mica, jo crec que part del compliment, diguem, de la formació del nou Consell de Ministres ve una mica per aquí, en el sentit de dir anem a buscar perfils que no estiguin generant incendis constantment. I també crec que és una cosa que no li convé al propi Sumar. Ja no només al PSOE en relació a un govern de coalició, sinó al propi Sumar no li convé, perquè s'està apel·lant a una cosa diferent, els perfils que hi ha a Sumar, diguem que tenen al cap una cosa bastant diferent del que ha de ser l'esquerra a nivell estatal, del que creu l'actual cúpula de Podemos, i va en aquest sentit. És a dir, els perfils van en aquest sentit i el nomenament de ministres va en aquest sentit, clarament. I I, bueno, es va oferir a Podemos tenir un ministeri i el Podemos, dins la seva... Bueno, de manera lícita, de manera... Bueno, amb els seus arguments i amb tot el dret del món, volia que la seva ministra fos Irene Montero, però bàsicament per preservar el que comentàvem prèviament, que és tota una feina de capitalització política o de capital polític que tu has estat fent a l'anterior legislatura. I no va ser així, i no va ser així. Mm. Per tant, jo crec que Podemos estava en el seu dret de reclamar, perquè tu no ets ningú, diguem, per dir-me, per dir quins ministres has de posar si són del meu partit, no? Per tant, bueno, Podemos estar en el seu dret, però això acaba com acaba. Hi ha un rumor, hi ha una remor de fons que aniran per separat a les eleccions europees.
Ja es comença a dir.
I la dominació de l'esquerra no és positiva per l'esquerra. No crec que ho sigui. I bueno, veurem. Aquí a Catalunya també tenen hi ha hagut un problema. Mitja cúpula de Podem Catalunya dimitit.
Sí, sí, sí.
No pinta bé.
Xavi, fes-me un breu, això que et vull preguntar.
Molt fàcil, mira, tres coses. Tenir conflictes, que la gent ho sàpiga i que no sàpiga solucionar, penalitza. Però no en política, en tota la vida. És a dir, això que estem comentant és un clàssic. És a dir, ja sabem que això penalitza. Jo penso que ho digués al sentit, jo m'imaginava que aniríem per separat. L'estrany tot plegat és que els partits polítics hi ha figures mediadores actualment i no les fan servir. D'acord, és un defensor de la militància. Però que es pot transformar en un determinat moment davant de situacions d'aquest tipus, perquè aquests defensors de la militància en els partits són militants o són polítics que porten molt de temps, són figures. És a dir, la gràcia és que és una figura amb una experiència. I a l'esquerra li passa moltes vegades això. A tots els partits els passa això. Al final hi ha tendències, no?, de famílies que en un determinat moment els seus postulats estan més a prop del poder, altres que menys, i aprofiten per passar-los per allò que en diuen la taula del tauró, del vaixell, no? Però és que això no és constructiu, això no suma, això va a la contra. I estem en una societat on, insisteixo, tenir conflictes que se sàpiga i no saber-los resoldre, que és important, penalitza. Per tant, el que cal és que aquests partits polítics comencin a aplicar processos i figures.
Això no suma, és un bon titular,
Sí?
Sí, home, sí. Xavi, 19 de desembre.
19 de desembre.
Va, explica'm molt ràpid.
Molt ràpid. Presentem el primer estudi sobre el grau de coneixement de la mediació a Catalunya. Ara que parlàvem de figures i sistemes, doncs, a tot arreu, en qualsevol àmbit de la vida, doncs, es poden aplicar processos de mediació, es pot contractar mediadors i mediadores, es poden formar, doncs, presentem aquest primer estudi, que el que fa és, rendir comptes, donar comptes de què sap la gent a Catalunya sobre aquest tema i quan ho faria servir i com ho faria servir.
Això ho podrem veure? És en obert?
Això ho podem veure en obert, sí.
Val.
Sí, sí.
Ens aniràs informant les properes setmanes,
Sí. Va. A més, penso també a parlar d'aquest tema.
Exacte.
Com a periodista, Perquè teniu molt de paper d'això.
Xavi Pastor, Santi Sánchez, Ignacio Rigo, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A tu.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pau Massip. Nou matí de problemes a la xarxa de trens del país. Ara és la línia d'alta velocitat que connecta Barcelona i Figueres. Una avaria al sistema de senyalització que ha provocat retards de 40 minuts i que, segons Adif, ja està resolta. També hi ha problemes amb la línia que connecta la capital catalana i Madrid, en aquest cas per un trencament de la catenària Guadalajara, Castella-La Manxa. Això està provocant retards de 20 minuts que poden augmentar, ja que s'haurà de circular per una sola via durant tot el dia. Des d'Adif asseguren que ja tenen personal treballant per resoldre la incidència. L'altra avaria, en aquest cas a la xarxa de Rodalies, és la que afecta l'R3. Aquest matí la línia ha quedat sense servei entre el Figaró i Puigcerdà per robatori de cable de coure. A quarts de nou els combois han començat a circular fins a Ripoll i també s'ha gestionat un transport alternatiu per carretera. També hi ha hagut problemes amb la xarxa de Rodalies de Lleida i les línies R12, R13 i R14 anaven amb retard per una incidència a l'estació de Lleida Pirineus. Des de Renfe diuen que el servei pot patir retards puntuals mentre recuperen les freqüències de pas habituals de forma progressiva. I hem de lamentar un altre crim masclista a Madrid. La policia ha detingut un home acusat de matar la seva exparella i la filla que tenien en comú. Ara s'ha sabut que fa 2 mesos la justícia va retirar la protecció a la dona assassinada. Els fets han passat de matinada al districte de Carabanchel de la capital espanyola. L'home de només 24 anys havia estat denunciat per maltractament per la víctima, que en tenia 25. Ella havia demanat un ordre d'allunyament. El detingut s'hauria intentat suïcidar després de cometre els 2 assassinats i a hores d'ara està ingressat amb pronòstic molt greu a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït que funciona a les 24 hores del dia tots els dies de l'any i que no deixa rastre a les factures. I a Catalunya, a presó, un home de 52 anys acusat d'agredir sexualment els seus 2 nebots. Els fets van passar des que els infants tenien 1 any fins que en van complir 6. L'arrest s'ha fet a Barberà del Vallès gràcies a una investigació dels Estats Units en col·laboració amb la Guàrdia Civil. L'Oficina d'Investigació del Departament de Seguretat Nacional nord-americana va informar la policia espanyola sobre l'activitat a la xarxa d'un productor de pornografia infantil que actuava a la demarcació de Barcelona. Finalment, la Guàrdia Civil va aconseguir identificar l'acusat a casa seva, Barberà del Vallès. Els agents van trobar grans quantitats de material pedòfil, entre els que hi havia vídeos de l'home agredint sexualment els 2 infants, un contingut que distribuïa a les xarxes socials i a canals d'intercanvi d'arxius. L'home està en presó preventiva, acusat d'agressió.